El nostre protagonista de l'entrevista compartida d'avui és periodista i assegura que per escriure un bon text el més important és tenir alguna cosa a dir, alguna cosa a explicar. Diu que els reporters de guerra, de la guerra i del diari que sigui, sempre tenen el mateix problema. Ha estat cronista d'alguns dels conflictes bèl·lics que ha marcat el final del segle XX. Avui ens visita Plàcid García Planas.
Plàcid García Planas Marcet va néixer a Sabadell l'any 1963. Es va llicenciar en Ciències de la Informació a la Universitat de Navarra i des de l'any 1988 és reporter de la secció d'Internacional de La Vanguardia. Ha estat enviat a diversos fronts, com els dels Balcans, on va cobrir els diversos episodis de la guerra de l'antiga Iugoslàvia o el del Pròxim Orient, tant en la Guerra del Golf com en la de l'Iraq el 2003. A més, ha informat des de l'Afganistan i ha estat un dels pocs europeus que ha aconseguit entrar a Kandahar, la ciutat emblemàtica dels talibans, on s'ha disfressat de paixo per evitar el risc de segrest. Fins al 9 de març, l'Art Santa Mònica acull l'exposició L'Arxiu del Corresponsal de Guerra, col·lecció Plàcid García Planas, una mostra dels objectes que ha anat recollint com a corresponsal de La Vanguardia dels escenaris bèl·lics més importants de les dues darreres dècades. Són objectes de guerra que no estan per recordar, sinó per reflexionar.
Plàcid, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
No tens cap viatge pendent?
No, ara estic acabant un llibre, que un llibre també és un viatge, sempre, i quan acabi el llibre ja suposo tornaré a Afganistan.
Un llibre que anirà de...?
Un llibre que anirà sobre... sobre matances de jueus als Pirineus a la Segona Guerra Mundial.
Uau.
Però no puc dir gaire més.
Tens previst publicar-lo o presentar-lo quan? Aviat o haurem d'esperar
encara més? Suposo que entregar-lo un mes, dos mesos i sortirà cap al setembre, octubre.
Tu dius que els éssers humans som les coses que tirem al terra, les coses que llancem, de fet, ens expliquen, però que quedi ben clar per qui encara no hagi vist l'exposició, que tu no reculls mai objectes que estiguin al costat d'algun ésser humà caigut al camp de batalla, perquè dius que davant d'un cos al qual li han arrencat l'ànima sents una tristor infinita.
Sí, infinita. I, bueno, això és... L'exposició aquesta és... Jo vaig començar a cobrir guerres... I llavors un explica el que veu, el que sent, doncs a través de les paraules. Però amb el temps també em vaig donar compte de que els objectes que nosaltres tirem al terra, que les guerres deixa tirats pel terra, també ens expliquen coses de nosaltres mateixos. Són com cròniques en tres dimensions. I llavors els recollia perquè m'explicaven coses. I els vaig anar guardant i ara, exposat no tots, però uns quants.
Amb quina et quedes de tots els que hi ha exposats?
És difícil. Probablement em quedo amb una bandera iugoslava que hi ha, que va ser l'última bandera de... És a dir, l'any 99 la OTAN entra a Kosovo, llavors representa que els albanesos prenen el poder, llavors els hi fan als serbis tot el que els serbis els hi havien fet prèviament. I llavors jo vaig anar a Prizren, que és una ciutat medieval del sud de Kosovo, que era la ciutat on els serbis, era la capital dels serbis a l'època medieval, on rebien els emissaris estrangers, on convocaven dietes, i vaig anar, i el dia següent d'arribar-hi, doncs vaig veure com en 2 hores els albanesos fotien fora tots els serbis a cops de fusell i cremant cases, i bueno, en 2 hores es van acabar una història de mil anys de presència sèrbia en aquella ciutat. Llavors, els albanesos van agafar la bandera iugoslava que els serbis tenien com a pròpia i durant-la, i van ballar sobre ella, van desfilar sobre ella, i a la matinada la vaig agafar, i amb totes les seves petjades, doncs, està exposada a Santa Mònica.
L'ofici del corresponsal de guerra és dels més admirables que hi ha avui en dia. No sabem si ser corresponsal de guerra era un objectiu que tenies, un somni, o la mateixa vida professional t'hi va portar. Per això, escolta, què et demana la Trini Arquimbau des de Ràdio Esparreguera.
Hola, bona tarda. Quina és la principal motivació que porta un periodista a dedicar-se als conflictes de guerra?
Quina és?
Depèn del periodista. Jo tampoc estic molt d'acord que sigui una professió admirable.
Ah, no?
Totes són admirables. Totes. I aquesta és una professió més... és més, jo sóc bastant crític amb la professió en general, amb la corresponsalia de guerra en particular, i et puc explicar el per què. Cada un arriba a la guerra per un motiu diferent. El meu, jo em dic Plàcid, no estic programat per la guerra. No, de petit sóc més aviat tímid, tranquil·lot, i no volia ser ni periodista. Jo vaig estudiar periodisme perquè no sabia... Volia estudiar arquitectura, però ho veia molt difícil, era un mal estudiant, vaig estudiar periodisme perquè era fàcil, vaig aixecar patar a l'avantguàrdia sense per casualitat, a la secció internacional també per casualitat, i un bon dia em trobo en una guerra amb un bolet i una llibreta i explico. De fet, al principi, la primera guerra del Golf, a l'inici de les guerres balcàniques, em sentia molt incòmode fent aquest ofici. Ho feia doncs perquè, mira, m'enviaven i em pagaven i per això estava allà. I va ser amb el temps que vaig començar a veure el què d'això. I a veure el què vol dir el repte, que no és les bombes ni totes aquestes coses, sinó el com tradueixes en paraules allò que tu veus i allò que tu sents allà.
El que tu dius, no? Que els reporters de guerra, de la guerra i del diari que sigui, sempre tenen el mateix problema, com adverbiar el patiment, com adjectivar la foscor i com puntuar la mort.
És que això és el punt crític, el punt essencial. O sigui, tu estàs allà per algú, no per viure una experiència personal. La vius, també. Però vull dir, al final, si tot el que tu has vist no ho reflecteixes correctament i eficaçment amb un parell de folis, el teu viatge ja ha estat inútil. Llavors, en el meu cas, treballar amb la imatge, però en el meu cas seria el treballar la paraula, buscar la paraula correcta, en lloc concret, per ser eficaç.
Tu has vist dolor, has vist la barbària, has vist moltes guerres, has vist segurament la pitjor cara de l'home. T'has tornat immune al dolor, d'alguna manera?
No, un sempre... Aviam, però també he vist dolor aquí, eh? Vull dir, no fa falta anar a una guerra. Un, bueno, veu coses i un... Més que immuna, el que passa que totes aquestes coses l'empenyen a un cap a la visió més aviat pessimista de l'existència. I m'encantaria ser optimista, però...
Però no pot ser-ho.
Soc més aviat pessimista, però no només per les guerres, eh? Per tot.
Com t'hem d'imaginar treballant a una zona de conflicte?
Doncs amb un estrès narratiu. Estrès narratiu vol dir estar allà. Aquest és un ofici molt peculiar perquè, bueno, en concret, corresponsal de guerra, perquè tu estàs allà, has d'enviar una crònica al dia, i llavors estàs un matí en una batalla, en un hospital, on sigui, buscant una història que explicar, i llavors arribes a les 7, on sigui, ja cansat, potser t'has creuat un desert, tens els ulls plens de pols, has passat por, i llavors en qualsevol altra professió, a les 7 de la tarda estàs esgotat. Quan a qualsevol altra professió doncs et dutxes i se t'acaba la jornada,
no?
Doncs aquí et comença, perquè et comencen les 2-3 hores crítiques en què tu has de traduir tot allò en una crònica. I llavors... la crònica que faràs es multiplicarà per 200.000 si la fas, si falles aquí, aquesta errada o aquesta mediocritat o el que sigui, es multiplicarà per 200.000. Llavors tens molt... El periodisme és la literatura de l'observació, hi ha la literatura de la imaginació, la novel·la, el periodisme és literatura, però literatura de l'observació, i el periodisme és literatura contra el rellotge, barroerament amb el cuet amb el cul.
Those who are dead are not dead, they're just living in my head. And since I fell for that...
Ens explicaves ara una jornada de treball a una zona de conflicte d'aquestes tantes que has arribat a trepitjar i deies, durant el dia has pogut sentir por. Què és per tu la por? Tu quan la sents?
Hi ha molts tipus de por, eh? Hi ha molts tipus de por, però la por és com un termòmetre de tu mateix. Et medeixes molt amb la por. La por no és dolenta de per si, és més aviat bona, eh? Vull dir, és una defensa que tenim els éssers humans. La por és respectable. Hi ha periodistes que no aniria mai a la guerra perquè tenen por i això no és dolent. I la por és... la por no l'esculls, t'escull ella a tu. A vegades t'arriba sense avisar, a vegades ja ho saps que t'arribarà. I jo a vegades he passat por, a vegades no, però una o no tanta, però una bona eina per aigualir-la és trobar una bona història. Quan trobes una bona història que explicar i compartir, perquè al final tu escrius per compartir, això és essencial, compartir amb el lector és essencial i el corresponsal de guerra moltes vegades oblida el lector, llavors això et fa, t'aigualeix molt la por, no te l'elimina mai del tot, però te l'aigualeix.
Quan viatges, tu penses en que potser arribarà un dia que no tornaràs?
No, perquè és, aviam, probablement aquesta professió és més perillosa del que jo crec quan estic allà, però és menys del que ens creiem des d'aquí.
Sí?
Sí, no, tampoc. També pot regular molt fins a quin punt arribar, fins a quin punt no. Home, hi ha un perill, però tampoc... jo no dramatitzaria.
Escoltem, què et demana l'Anna Ballesteros des dels estudis de Canal Blau?
Quin és el moment més dur que recordes exercint de corresponsal?
El més dur?
Probablement el més dur és... hi ha hagut moments d'usos, però el més dur és veure un nen mort a Sarajevo ja el 92. La Bòsnia vaig fer la primera guerra del Golf, però la primera guerra autèntica que hi vaig anar molt i que vaig tal va ser Bòsnia. Bòsnia per una generació de periodistes va ser la nostra universitat. Allà a Bòsnia vaig aprendre a escriure. I probablement el més dur va ser veure un nen que està, bueno, mort, acabat de morir per la bala d'un franc tirador. I em va colpir molt.
Tu en les teves cròniques escrius de la guerra, escrius de l'amor també, i fins i tot hem pogut arribar a llegir com el sexe també és present en la guerra.
Sí, evidentment. És que la guerra, aviam, la guerra... aviam, ara ha guanyat el premi que té el World Press Photo, una foto, que es veu un palestí amb els seus dos nens, els cadàvers, tal. Llavors, jo estic una mica... cansat d'aquestes fotos que semblen passos de Setmana Santa.
Sí?
Sí. Si la guerra és una ceba. I llavors tu vas pelant-la i vas arribant cap a dins. Llavors, aquestes fotos, que estan molt ben fetes i són molt vàlides, però es queden una mica a fora de la ceba. És a dir, és només una part de la guerra, una manera de transmetre-la. Massa sovint, aquesta foto, que és una foto impecable, però és que sempre premien les mateixes fotos. Explicar la guerra a través d'un patetisme d'arrel romàntic. Llavors, les cròniques o les fotos semblen passos de Setmana Santa, una lacrimosa. I la guerra és molt més que això. Es queden... És una part, és una perfecció, però es queden a les primeres capes i no van endinsant-se cap a dins. Per exemple, ara el fotògraf amb el que viatjo molt, el Guillermo Cervera, fa un parell de dies va inaugurar una exposició d'Afganistan a la Virreina. Hi ha una foto que es veu, la van publicar a La Vanguardia l'agost, que es veu una piscina de Kabul pública que van construir els soviètics, i com que el Guillermo fa fotos de surf i anava de Kabul, s'anava a Indonèsia a fer fotos de surf, es va portar una càmera aquestes que ficar dins l'aigua. I llavors hi ha un parell de fotos d'un noi dins l'aigua, un altre mitja fora, mitja dins, i un nano saltant del trampolí de la piscina aquesta. Bé, aquesta piscina durant l'època dels talibans estava buida. I els talibans, des del trampolí, tiraven a les dones acusades d'adulteri. Podies veure com volaven i s'esclataven amb el seu burca. Clar, la guerra, és a dir, és el que deia de la ceba, d'anar dins... Per mi, allò, aquesta foto és una foto de guerra. Perquè la guerra també és allò que omple el buit que deixa.
T'entenem. És que, clar, aquesta imatge que has descrit és bèstia, realment.
És molt bèstia, però el fet de que de la piscina aquesta i ara es banyen i tal... Per això et dic que sempre acaben agafant protagonisme, sobretot en el tema de la foto, que és el més vistós, no? Fotos que només ens ensenyen una part de la guerra. I és aquesta part de la guerra més emotiva o més fàcil, que és la que semblen passos de Setmana Santa.
Tu t'has arribat a disfressar fins i tot, de fet ets un dels pocs europeus que ha aconseguit entrar a Kandahar, la ciutat emblemàtica dels talibans, et vas disfressar de paixtu per evitar el risc de segrest.
De paixtu,
ho hem de pronunciar.
Sí.
Sent dona, haguessis pogut arribar on has arribat.
Sí, perquè ja han entrat sí? alguna dona occidental, sí, es posen el burca. És més, la dona ho té més fàcil, perquè es posa totalment el burca. Bueno, més fàcil no, perquè ja tampoc té tanta llibertat de moviment. Però si tu et deixes créixer la barba i et vesteixes de pastun, passes per afganès. I a Kandahar ningú vesteix d'occidental. I els periodistes que anem, molt pocs, ens hem de vestir de pastuns, si vols moure lliurement. I vull dir allò, caminant pel carrer, perquè si et vesteixes d'occidental et passes molt de perill. I, de fet, és l'única cop a la meva vida que m'he vestit, m'he customitzat. I bueno, el fet és, no has de parlar, i que parli el fixer que vas amb tu, i si en algun moment detecten que és estranger, no està allà més de 10 minuts.
Perquè quants idiomes parles, tu?
No, jo parlo català, castellà i l'anglès.
I amb l'anglès pots defensar-te tot el territori?
Sí, bé, una mica francès també, però l'anglès és el llatí actual, en anglès. Tothom parla anglès.
Moltes corresponsals dones, trobes?
Sí, n'hi ha. Ara es produeix un fenomen, ara que hi ha molts freelancers. Pel tema que ningú contracta, llavors la gent s'espavila, agafa la motxilla i se'n va. I això ho trobo prou bo perquè arriben a llocs que els diaris ja no es gastarien els calés per arribar-hi. Llavors els diferents freelancers van veient els buits que queden i els van omplint i clar, el problema és que les condicions laborals són deplorables, es paga molt malament, però estan fent molt bona feina, i dones, hi ha dones.
Mm-hmm. Per fer tot el que has fet, per haver viatjat tot el que has viatjat, a què has hagut de renunciar per ser corresponsal de guerra?
No, tampoc tant, perquè hi ha una cosa, és a dir, jo des de la guerra del Primera Guerra del Golf, perdoneu que estic una mica encostipat, el 91, he anat a guerres, però no he estat tot el dia a la guerra. Això ho vaig tindre molt clar des del començament, que no es convertís en una droga. Perquè llavors ja no pots prescindir de la guerra. Jo des del que vaig començar vaig tenir molt clar que el tema era que si no anava a cap guerra més, no passa res. Llavors el problema és que quan la guerra es converteix per tu en una droga, ja no l'explicaràs bé, perquè no et sabràs explicar ni a tu mateix. I llavors jo n'he conegut d'aquests, i al final no saben veure el món perquè veuen el món només a través de la guerra, i això és negatiu. Llavors, també el que m'ha permès, jo he estat amb aquests 20 anys, a lo millor passaven 2 anys que no he anat a cap guerra, però sempre constantment he anat. I això m'ha permès fer una cosa que és molt important, que és pensar en la narrativa de la guerra, pensar en com s'ha d'escriure la guerra, perquè s'escriu molt malament.
S'escriu molt malament, eh?
Sí, però allò que et deia de que s'escriu a través d'un patetisme d'arrel romàntic. I la guerra, per mi, s'ha de descriure a través de dos instruments. A través de la paradoxa, la vida és paradoxa en general i la guerra intensifica la paradoxa, i de la lírica. Per què la lírica? Perquè la lírica et permet posar molta intensitat en poques paraules, i la guerra és intensitat. De fet, la primera obra de la literatura occidental, que és la Ilíada, és pràcticament una crònica de guerra, i és amb ella comença la poesia.
Una de les cançons que has escollit perquè avui t'entrevistéssim és aquesta, Els pets és el bon dia. Ens ha sorprès, no sé per què.
A lo millor per intentar neutralitzar al màxim aquesta visió que tinc pessimista de la vida, però no només com a corresponsal de guerra, sinó veient també les coses aquí.
Plàcid García Planas, un plaer que hagis pogut ser avui aquí a la tarda a Catalunya, a la tarda de la xarxa. Et seguirem llegint i seguirem aprenent de tu també.
Gràcies a vosaltres.
Al bell mig de la plaça, la peixatera pren paciència amb la consola que remuda en regala grans bafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre.